a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts d'Herrera a COPE Lleida. És 27 de novembre avui, dijous, i ha fet freda. Hem baixat a 2,3 graus sota zero. 2,3 graus sota zero. Bueno, no és la gran glaçada, però que s'ha notat aquest matí. Vaja, ho hem notat sí o sí. Mira, avui parlem d'un projecte fonamental per al futur i la cohesió social de la nostra ciutat. És el Pacte per la Convivència i el Civisme de Lleida. Està impulsat per la Paeria i aquest acord doncs vol anar més enllà de la simple normativa per construir col·lectivament una ciutat fonamentada en el respecte, la cura dels espais compartits i la convivència harmònica. Per aprofundir sobre els objectius, els seus valors i la implementació, com es farà tot plegat, doncs avui està amb nosaltres la Cristina Morón, és tercera tinent d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme. Regidora, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos sempre.
Déu-n'hi-do, eh? El Pacte per la Convivència i el Civisme és gran, això, eh? Mm-hmm. És una aposta, crec que, bueno, no sé si arriscada, però és una bona aposta de futur.
Sí, estem contents perquè és una bona aposta, és una aposta valenta i és una aposta innovadora. És innovadora perquè el pacte el que és un compromís de ciutat que vol garantir la convivència i el civisme. És una eina de la ciutat. És aquest compromís, com us deia, de la ciutadania per la ciutat. I és innovadora perquè el que hem volgut fer és que no sigui un document elaborat en un despatx, sinó que ha estat un procés d'elaboració del pacte comptant amb la ciutadania. I també perquè el més important és que comptem amb la ciutadania per anar construint aquest pacte. Això és l'important. No imposem, sinó que volem construir junts. I demanem a la ciutadania, a títol individual i a entitats, associacions, centres educatius, organitzacions, doncs que participin amb el pacte de civisme per comprometre's amb una acció. El que volem és que la ciutadania digui el que pot i el que vol fer. I a partir d'aquí l'Ajuntament estarà darrere per impulsar aquestes iniciatives que volen fer a títol individual o com a entitat i associació. Aquest és l'objectiu, animar a la ciutat a que proposi accions, projectes, activitats i des de l'Ajuntament donar aquell recolzament per impulsar la ciutat a tindre aquest compromís.
Clar, per arribar fins aquí, vosaltres ja heu estat un temps preguntant, parlant, movent-vos per la ciutat. Com espereu que la ciutadania de Lleida percebi i acabi adoptant tot això al seu dia a dia? Amb la gent que ja heu parlat,
sí.
Què us transmet?
La gent, evidentment, que el civisme i la convivència és un element que els preocupa. Quan parles amb tothom, no? S'esdevé, no?, de la sensació de la ciutadania una preocupació general per la manca de valors, per la dificultat amb la convivència i la manca de civisme. Per tant, aquestes iniciatives les valoren doncs molt positivament, no? Mm-hmm. Perquè es veu que hi ha una voluntat de millorar. I per tant, estem rebent força recolzament i suport per part de persones a títol individual com per entitats que mostren interès en adherir-se al pacte del civisme. I, de fet, tenim 30 entitats que ja s'han adherit i 41 persones particulars que han fet una proposta. A partir d'aquí, quan les persones s'adhereixen, l'Ajuntament es posa en contacte amb ells per preguntar què és el que volen, per transformar o per unir, no? Perquè hi ha iniciatives que poden ser conjuntes i formar un projecte de més gran nivell, no? Per exemple, l'altre dia parlava amb el director de l'Escola del Treball que ells volen fer alguna proposta, però l'Associació de Veïns del Barri també i l'Associació de Comerciants. Doncs aquesta feina de lligar les iniciatives és la que farà el pacte i, evidentment, després hi haurà una acció de divulgació, de difusió, perquè les bones pràctiques també s'han d'explicar. Estem en un moment on només sorgeixen notícies negatives que passen a la ciutat, però sí que s'estan fent coses molt bé. De fet, aquesta ha sigut una feina anterior a la presentació del pacte. Ha estat averiguar, saber què s'està fent a la ciutat per després explicar-ho i fer sessions de mostra de bones pràctiques que s'estan fent a la ciutat. I volem explicar les que ja s'estan fent i, a més, afegir de noves.
El projecte Marc estableix l'eix de la transversabilitat en l'acció municipal a l'espai públic i també la presència positiva. Com es tradueix això a l'estructura de la teva regidoria? Com s'implementarà?
Hem volgut centrar el pacte del civisme en l'espai públic, perquè el carrer, l'espai públic, és on ens relacionem, on parlem amb persones d'altres cultures, d'altres races, d'altres edats, i on passen coses, on passen coses. Per tant, l'espai públic és l'escenari principal del pacte del civisme. La transversalitat és clau, i ha estat clau en el procés d'elaboració del pacte, perquè, de fet, un dels elements bàsics i més importants és la creació d'un grup motor, representant per agents de cada regidoria i cada àmbit de l'Ajuntament, que estaran dintre d'aquest grup motor treballant per a donar fonament, no?, i contingut a aquest pacte. Dintre de la regidoria de Seguretat Ciutadana, doncs, en el cas de Guàrdia Urbana, ha estat un element clau amb participar amb el pacte del civisme. De fet, ells, una de les seves funcions, al ser la policia de proximitat, al ser la policia que està al costat de la ciutadania, la convivència i el civisme són bàsics amb les seves funcions, perquè són ells els primers interessats en que Lleida sigui una ciutat cívica i que hi hagi una convivència activa. I, de fet, dintre de les seves funcions, està també vetllar perquè la normativa en relació amb el civisme es compleixi. D'una altra manera, el pacte és una manera de treballar el civisme més pedagògica. En el cas de Guàrdia Urbana és més punitiva, perquè evidentment ells vetllen perquè les normes es compleixen i imposen sancions, que també és important.
Estava pensant, quan estava llegint tota la part del pacte del civisme, que també ens pot ensenyar les nostres vergonyes, i m'explico. És a dir, regidora, com anem de valors? És a dir, la ciutadania parlo, perquè, clar, al final, la carta de valors és la base ètica del pacte, i es parla, doncs, aviam, de coses que donem per fetes, però que sembla que avui en dia, doncs, no. Respecte, generositat, inclusió, per exemple, no? No sé si ens adonarem de allò que donàvem per fet, escolta, és que tots tenim molts valors, potser en la realitat els hem perdut una mica i això ens ensenyarà les vergonyes, per això ho deia.
Sí, la ciutat ha canviat, els valors de les persones han canviat, els comportaments de les persones han canviat i hem volgut baixar una mica el llistó a recuperar aquests valors que pensàvem que eren inherents, no? Que no s'havien perdut.
Tots pensem que els tenim, però per la realitat te n'adones que potser no.
Un bon dia, un gràcies, no? Són elements que creiem que haurien de ser bàsics, no? Tractar bé a la gent, als comerços, a una cafeteria, que et tractin amb respecte, no? Nosaltres volem recuperar i reivindicar el valor del respecte. Una cosa tan senzilla com respectar al teu veí, al que tens al costat, al company de feina. Respectar a les persones, respectar l'ambient, respectar la ciutat, el mobiliari urbà. Són coses que nosaltres pensem que han estat dins de la nostra educació, ja sigui a casa o a l'escola, però potser hi ha altres persones que no han rebut aquesta educació i des del Pacte del Civisme volem recuperar aquests valors, perquè la Carta dels Valors és el cor del Pacte del Civisme. Són els eixos on totes les accions estaran vinculades, no? I són, doncs, això, no?, que deies tu, respecte, convivència activa, generositat, no? Valors tan bàsics, la solidaritat. Solidaritat. Doncs tot això és el que volem, de moment, consolidar. El pacte és un pacte viu i, per tant, ara tenim aquests 7 valors, però potser més endavant podem anar incloent d'altres.
L'acció és molt potent. Com sempre, quan hi ha molt canvi, també és veritat que es generen, no sé per què, és que ja som així, certes resistències al canvi, del que ja donem per fet, que no té per què ser bo, però es generen certes resistències. Et volia preguntar per quines resistències ja us esteu trobant, si és que us en esteu trobant alguna, i sobretot ara que estem en període de pressupostos, clar, per tirar endavant tota aquesta història, suposo que es requereix de, bueno, de diners, de recursos, si creus que aconseguiràs els que es mereix el pacte de cara a l'any vinent.
Crec que sí. Nosaltres ara, evidentment, cada regidoria fem la petició.
Dic perquè amb el teu company, amb el Carlos en Juanes, ja vam parlar, parlàvem i, escolta, suposo que cada regidoria demana.
Clar, exacte.
Però, clar, són finits.
Sí.
Per tant, s'ha de distribuir, això.
Però en el meu cas, tinc la sort de que com tant la seguretat ciutadana com la convivència i el civisme són factors que preocupen a la ciutadania i que és una aposta clara d'aquest govern, tindré la sort de que la carta que fem als Reis, al Departament d'Economia, no ens la retallin gaire. Per tant, sí que, bueno, evidentment va ser una petició, tirem endavant, estem creant de nou un pacte, però també una estructura dintre de l'Ajuntament i necessitem els recursos perquè no existia com a tal una àrea que es dediqués exclusivament a la defensa del civisme i la convivència. I,
a més, això és de llarg recorregut.
Exacte,
no és de, escolta, l'any vinent i després ens oblidem.
Jo, quan vam començar a treballar tot això amb l'alcalde, sí que li vaig demanar, vull que tingui una estructura això dintre de l'Ajuntament, perquè no sigui simplement un document, un projecte que es faci avui i no tingui continuïtat, sinó que ha de tenir continuïtat, sobretot per treure els fruits, perquè els canvis referents a la convivència del civisme no s'aconsegueixen en un mes, en dos o en tres anys. Necessiten temps, necessiten treball dur, necessiten picar molta pedra per tenir els fruits que volem.
I a més és que els fruits els volem tots,
sí.
Les coses com siguin.
Sí.
Vull dir, al final,
sí.
Algú igual hi ha resistències, algú s'hi posa de costat, però, escolta, si això tira endavant i aconsegueix els objectius, és una cosa que ens beneficiarem tots plegats.
Jo tota vull demanar confiança, també, sobretot als grups de l'oposició, que han sigut molt crítics amb el pacte del civisme, perquè és veritat que hem començat d'una manera diferent. No tenim un document feixuc, amb uns objectius, una anàlisi, sinó tenim un document pràctic, realista, i volem que això, no? Que la ciutadania sigui partícip, que sigui doncs un document viu, que es pugui moderar i modelar en funció de les realitats que hi ha a la ciutat i demanar sobretot la participació i també, evidentment, dels grups de l'oposició que s'hi puguin sumar a aquest pacte i fer d'una ciutat més cívica i amb una convivència més activa.
Molt bé, doncs això ho teniu a internet, a la web de la Paeria.
També volia comentar que el pacte és un engranatge de diferents peces. Per una banda estan les pròpies adhesions al pacte, les propostes que fa la ciutadania, però també incorporarem altres elements, com per exemple un servei de mediació comunitària que ajudarà a evitar que els conflictes que pot haver, per exemple, en una comunitat de veïns s'elevin a nivell judicial, que hagin d'anar jutjats, sinó que es puguin resoldre d'una altra manera. Després serà bàsica la comunicació. Farem campanyes de sensibilització, d'informació i sobretot un projecte antirumors per evitar doncs això, no? Aquests rumors, aquestes fake news que corren per la ciutat i donar-li el tomb, dir el que és veritat i el que no és veritat i transmetre una informació positiva.
Aquí tindreu feina.
Sí, sí,
no,
sí.
Dic, perquè avui en dia amb les eines que hi ha i xarxes socials i tot plegat és molt difícil.
És
a nivell
difícil.
Global ja ho veiem, a nivell mundial.
Doncs buscarem l'estratègia de derrocar aquestes fake news perquè no fan bé a la ciutadania, sinó que generen més por i més inseguretat. Per tant, seran tot de peces que anirem construint doncs al llarg del Pacte del Civisme.
Molt bé, doncs a la web paeria.cat, allí busqueu Pacte del Civisme i ho trobareu. És una acció, com bé ens ha explicat la regidora, a mig i llarg termini, quasi m'atreveria a dir més a llarg termini, però en el que si anem fent bé les coses tots plegats, doncs els fruits els anirem recollint poc a poc. Tampoc es tracta de fer-ho de cop, però poc a poc. Per tant, Pacte per la Convivència i el Civisme de Lleida, que ens interessa a tots, les coses com siguin. Ha estat amb nosaltres la tercera tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme de l'Ajuntament de Lleida, la Cristina Morón. Cristina, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer per nosaltres i gràcies per deixar-nos aquesta estoneta per explicar un projecte tan, tan bonic, tan xulo i tan il·lusionant.
I tant que sí, Cristina. Són les 12:34 minuts. Com et deia, aquest matí ha fet fresca, s'ha notat, les coses com siguin. Hem baixat ja sota zero. Hores d'ara, doncs, amb prou feines, arribem als 8 graus. Hem tingut dos 5,3, com et deia, sota zero. Hem tingut temperatures sota zero a Tàrrega i a Solsona, un sota zero. A Lleida, a Serós i a Gimenells, aquests dos, 2,5 sota zero. 3 sota zero a Mollerussa, 4 a Balaguer i Alfarràs, 5 a Raïmat, Trem i Pont de Suert, tot és sota zero, això, eh? 6 a Viella, 6 sota zero, i 13 sota zero a Baqueira, a la cota 2.500, això sí. A zero s'han quedat al Guaire i a Cervera, 2 positius a Torres de Segre i a la Granadella, i 3 a Borges. Ull, perquè a Sort s'han quedat a 10 graus positius. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous, temps estable, predominant el sol i el cel poc ennuvolat a gairebé tot el territori, excepte al Pirineu i a la Vall d'Aran. Allà, durant aquesta tarda i de matinada, s'esperen núvols més abundants amb precipitacions febles. La cota de neu quedarà al voltant de 1.600 metres. Avui, temperatures màximes de 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer, 10 graus a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 6 graus a Viella. Vent fluix o moderat de component nord, amb ratxes de vent fortes a zones altes del Pirineu. Demà divendres continuarem amb temps estable. Serà un dia de sol, amb cel poc ennublat, però s'esperen boires durant el matí a la depressió central. Les temperatures nocturnes pujaran i més notablement al Pirineu. Màximes de 16 graus a la Seu d'Urgell, 13 a Lleida, 12 graus a Balaguer i a Tàrrega i 10 graus a Viella. Les temperatures nocturnes també pujaran, però es mantenen les glaçades al Pirineu. Mínimes d'un grau a Balaguer, 0 a la capital i 5 graus sota 0 a Viella. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia.
Torna la Garbinada, el teu restaurant de sempre. Celebra amb nosaltres el teu dinar o sopar familiar o d'empresa i gaudiràs dels nostres salons exclusius i d'una cuina de proximitat. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La Garbinada, sabor i tradició.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario. Cope Lleida.
Si tens animals de companyia o tens previst de tenir-ne, aquest és el teu espai, eh? Ja saps que els dijous amb els amics d'Anadon Veterinaris parlem d'animals de companyia, de moltes coses, de salut, però també d'oci, de costums, de bones pràctiques, d'observar, de moltes cosetes. I de comportament, també en parlem, eh? De gossos, de gats, i ho fem des d'Anadon Veterinaris, des del carrer Segrià número 11, que és on estan, tenen una botiga on hi ha de tot el que necessitaràs, inclòs doncs, menjars i menjars especials, perquè ara hi ha doncs, mascotes que requereixen algun tipus de... per una patologia de pinso, doncs també ho tenen allí, i medicaments. I medicaments, ho tenen tot. I la clínica, la clínica. Que tens alguna urgència, doncs truca al 973-266-388, 973-266-388. Bé, amb nosaltres està la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
També és terapeuta felina certificada perquè a Anadon Veterinaris també t'entendran quan tinguis problemes amb el teu gat. Què en pots arribar a tenir? Perquè els gats costa a vegades d'entendre'ls. Llavors, la Imma s'està formant, perquè és que això no s'acaba mai.
No s'acaba mai.
No s'acaba mai. És terapeuta felina certificada. Dic això perquè si tens algun dia algun problema... Perquè és molt maco tenir un gat a casa, que jo n'he tingut. Però jo també sé de gent que diu... És que, escolta, tot anava molt bé i de cop algo ha canviat perquè no es comporta com es comportava. Doncs, bueno, tenim un problema de comportament. Imma Sabater, Anadon Veterinaris, que et farà quatre preguntes i veuràs que ràpid troben el per què ha passat i què s'ha de canviar perquè torni l'harmonia a la vostra llar.
Gràcies, Ricard. Però no és tan fàcil. Bueno, no, faria clar. Lo possible perquè fos així de fàcil. Jo ho provo.
Jo ho he condensat molt.
Gràcies per la confiança, Ricard.
Ho he condensat molt. Això té el seu procés i cada gat és un món, les coses com siguin. Mira, parlant de gats i això amb gossos ja n'hem parlat i sobretot quan ve el bon temps, no pas ara, però és igual. Parlant de gats i parlant del pèl. Li hem de tallar el pèl al nostre gat? Perquè, clar, hi ha races de gats que sí que tenen el pèl llarg.
Perfecte. I el que has dit fa un moment me ve perfecte per lo de l'estrès que acabes de dir.
Vale.
Que saps que el gat mai s'estressa per res?
No.
Doncs bé, moltes persones...
Si els gats viuen en un equilibri mínim
de
això, que no passi res, si no m'estresso, eh? Bueno, bromes a part. Doncs, li hem de tallar el pèl o no al gat?
Lo que deies tu, moltes persones creuen que tallar el pèl a un gat és una manera d'ajudar-lo quan té nusos, ja sigui perquè estigui més fresc o a l'estiu, o per mantenir-lo més net. Però la realitat és que pot afectar tant a la seva salut física com al seu benestar emocional. Comencem per l'aspecte físic.
A veure.
El pelatge del gat no és un simple ador, que sí que és molt bonic, aquells de pell llarg, preciós, però és un sistema de protecció. Els ajuda a regular la temperatura, els protegeix dels raigs solars i de petites lesions a la pell. Quan ho tallem, ells deixen exposats a cremades, solars, a canvis bruscos de temperatura i problemes dermatològics. Mm. Això a l'aspecte físic. I el més important, que bueno, a mi me sembla el més important, és l'aspecte psicològic.
Venga.
Quan parlem del pèl d'un gat, no estem parlant només d'això, del que bonic es veu el pèl llarg. El pelatge és part de la seva identitat, de la seva seguretat i del seu equilibri emocional.
Bueno.
L'aspecte psicològic del pelatge, com funciona això? Doncs el gat es reconeix a si mateix a través del seu pelatge. És la seva armadura natural. Si ho perd de manera artificial, se sent vulnerable, com si l'haguéssim llevat una part essencial de la seva ser. Li hem tret alguna cosa de manera artificial.
Val.
Molts gats, que són rapats, mostren signes d'estrès. Deixen de netejar-se, s'amaguen, es tornen més irritables.
Caram.
O insegurs. A vegades deixen fins i tot de menjar.
Caram, sí que els afecta, eh?
Clar, això ocorre perquè el seu pelatge no és només físic, sinó també psicològic i els dona confiança. L'acte de netejar-se és un ritual de benestar. Si el pèl no està, aquest ritual s'interromp. I el gat pot sentir-se desorientat i frustrat. O sigui que imagina la importància de respectar el seu pelatge.
Sí, 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 sí.
El pèl regula la temperatura, protegeix la pell. I més, és un símbol, això, d'identitat. Ell s'olora i sap que és ell, que és el seu pèl, se sent segur. Llavors, si ho tallem, afecta el seu cos i a la seva ment. Molt important. Un gat amb el seu pelatge intacte se sent protegit, segur i en control del seu entorn. Això es tradueix en un gat més feliç i tranquil. Bé. I un propietari molt,
clar,
molt relaxat.
Clar, és que aquí és tot un conjunt, això, eh?
Això, la millor manera d'ajudar-los és raspallar regularment, sobretot els del pèl llarg.
Això sí que els agrada, eh?
S'ha d'acostumar, perquè a vegades, si triguem molt en raspallar, se fan nusets.
Sí, clar, és
i clar, si estires el nus, li fa mal i, clar, igual te fa un set a la cara. Però hem de procurar que no arribi aquest extrem i anar-lo raspallant, si podem, cada dia, millor. Després, que hi ha algun nudet, això, bueno, li podem tallar el nus amb molt de compte, no tallar la pell. Ara, rapar el gat jo no ho recomano. Val. Mai.
Bueno, si teniu
s'ha
dubtes,
de respectar el seu pelatge.
Si teniu dubtes, feu una foto al vostre gat. Si no, l'agafeu. Feu una foto i aneu al carrer Segrià número 11, anar d'un veterinaris, demana per la Imma Sabater i li ensenyes la foto i ja et dirà.
I ara, deixeu-me fer una mica de propaganda. Si no, el porteu, que tenim una perruquera excepcional.
Gats també?
De gat. Sí, només que el gat el cedem. Perquè pugui treballar bé. Perquè, sí, perquè molts amb el seró del secador.
Home.
Encara que siguin superbons, que es deixarien banyar...
Vols dir?
Sí, hi ha alguns que sí, que els agrada, que es queden tranquils. Bueno, hi ha de tot. Ara, el soroll de la gent, gossos passant per darrere.
Clar.
El secador, els preferim sedar, sempre controlats per nosaltres, evidentment, i ella no raparà, treurà tots els nusos i quedarà impecable el
perfecte.
Gat.
Perfecte. I a partir de llavors, doncs, de manera més o menys regular a casa,
clar,
unes raspalladetes...
Clar, ja t'ho deixa preparat.
I aquestes coses, clar.
I si té molts nusos, doncs li treurà els nusos amb eines especials que té la perruquera per no tallar tot el pèl del gat.
Val. Doncs us ha quedat clar. Davant del dubte, 973-266-388, anar d'on veterinaris, i si passeu per allí, que estan encantats de que passeu pel carrer Segrià número 11 i entreu, ensenya una foto del teu gat a l'Aima Sabater i et dirà, perquè, aviam, vull dir, hi ha pèls i pèls i gats, per tant, sabrà de què parlem, si veu la foto, però no, el gat no l'agafeu i el poseu al transportín que no li agrada. O sigui, només si és imprescindible, Vull dir, per fer la consulta no, si després et diuen, escolta, sí, porta'l, sí. Doncs llavors sí.
Ves? I després penseu que ara també hi ha molts productes que es fiquen al nus, pols, hi ha productes que ajuden a desfer, com els crios, com els nens,
sí.
Les fiques productes perquè no els agrada tampoc que els pentinin, doncs igual pels gats.
Doncs res, així queda. Tu pregunta, que és la millor manera. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Merci. Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan. Como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3€ al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los hornos y placas Haier cocinan por ti gracias a sus funciones de inteligencia artificial.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en hornos y placas Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovéchalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Cope Lleida. I aquest cap de setmana arriba una d'aquelles activitats que ja, vaja, no sé, jo crec que ja és esperada a les Terres de Lleida, és la música i el show que ens organitzen des del Mama Pop, que a més, sempre t'ho dic, tot això té un rerefons solidari i jo crec que per això el fa tan especial. Mira, està amb nosaltres el director del Mama Pop, el Manel Simón. Manel, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, gràcies per convidar-nos.
És una cosa que no hem d'oblidar mai, com i per què va néixer el Mama Pop. Al final, sí que és veritat que a sobre de l'escenari i el públic es tracta de passar-s'ho bé, però al final es tracta de donar un cop de mà a la recerca per acabar tenir controlat el càncer de mama. Vull dir que al final és això, no ho hem d'oblidar, no? Vull dir, és tan senzill i tan espectacular al final.
I tan complicat de fer-ho,
sí,
perquè hem arribat a un punt que ja anem omplint sessions i sembla que és fàcil, però no és gens fàcil. Per suposat, l'objectiu del Mama Pop des del seu primer dia fundacional era el recolzar amb recursos econòmics la recerca científica en càncer de mama. Com saps i com sabeu, la llavor de tot això va ser la mort de ma mare, quan no s'ha de morir una mare, i al cap d'uns anys doncs vaig sentir obligat, una mica una força interior que volia intentar fer algo per aquesta malaltia. Per què? Doncs perquè la meva filla, la meva dona, les meves amigues, les meves cosines, doncs no tinguessin que patir un càncer de mama, o si l'han de patir, perquè al final és un càncer que està íntimament lligat a la mama, doncs que ho puguin passar normal, com una malaltia normal. No? Això només se fa amb recerca i vam decidir que el vehicle a utilitzar havia de ser la música.
Us dono la web mamapop.cat, allí teniu tota la informació i el punt on comprar les entrades. Ull, perquè, bueno, és que queden poquíssimes entrades. La notícia és que fa un parell de dies heu obert una nova data, un nou espectacle. En teníeu quatre fins ara. Aquest dissabte a les 6 i a les 10, diumenge a les 7 de la tarda, i després ja el 10 de gener a les 6 de la tarda. Doncs aneu a veure un altre, ja?
Correcte. És el primer any que d'entrada ja vam oferir quatre concerts, i per sorpresa nostra, doncs abans de començar el primer, ja s'han omplert els quatre, i bueno, llavors una mica podríem dir que per aclamació o pressió popular, doncs ens hem vist obligats a obrir aquest cinquè concert, doncs a les 9 de la nit, el 10 de gener, que jo crec que serà una gran ocasió perquè per Nadal, per Reis, que sempre ens consta pensar què regalarem, clar, què regalarem, per regales, una entrada al Mama Pop, és un concert saludari, però sobretot és un concert des del punt de vista tècnico-professional que serà brutal, clar, ja veureu.
Bueno, anem al tema musical, que també és important. Heu triat aquest any la música guateque dels anys 60, eh?
Sí.
Anem fins als 60. Ja comencen a caure lluny, eh? Però jo crec que és la llavor de molta música que escoltem avui en dia i de molts grups, eh?
De molts anys i que va afectar a moltes, moltes generacions. Perquè fixa-t'hi que, evidentment, per viure l'època del guateque als anys 60, als anys 60 hauries de tindre uns 20 anys o 15 o 20 anys, no? Evidentment, nosaltres no vam viure el guateque, però sí que als anys 80 vam conèixer un grup de pop-rock que era de versions, que es va fer molt conegut en l'època dels 80, que era la dècada prodigiosa. I aquest grup el que feia era reversionar o versionar, novament, totes aquestes cançons del guateque. Avui en dia, si algú li diem un rayo de sol, la resposta és immediata, no? Per tant, gent que ha viscut l'època jove als 60, als 70, als 80, inclús als 90, doncs gaudiran i s'ho passaran tet en aquest concert, mai millor dit.
Quanta gent estareu sobre l'escenari?
Un munt. Doncs som al voltant de 36 professionals. Aquest any, bueno, a part de la banda bàsica pop-rock, amb bateria, baix, guitarres elèctriques, pianos, teclats, els metanys, 10 cantants i, a més, acompanyats per les cordes de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, de les Terres de Lleida, que aquest any se torna a pujar el carro al Mama Pop, vam començar amb ells, i també l'Orquestra Simfònica del Conservatori i l'Interpret. En total, hi ha un conjunt de cordes, violins i cellos, de 21 instrumentistes, més la base pop-rock, més els 10 cantants, més 3 ballarins, ja t'he dit, en total uns 36 professionals a sobre l'escenari, que és molt difícil de veure en una producció.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs això serà el Teatre de la Llotja, aquest dissabte 2, diumenge 1, el 10 de gener 2 més, ho teniu a mamapop.cat, des d'allí podeu comprar l'entrada. Les dues cites del 10 de gener doncs encaixen perfectament per fer un regal de Nadal, de veritat, eh? I a més, un regal d'aquells que pots ajuntar generacions, perquè a més la música de guateque ho permet, és a dir, si tens els pares que escolta, que els pots agafar i dir, escolta, anem a la Llotja a veure un concert, que pot ser fa anys que no hi van, o pot ser fa anys que no surten, t'endús els pares, tu mateix,
els padrins,
i els teus fills, eh?
I
escolta,
els padrins,
sí, i els padrins, i Déu-n'hi-do, eh? I gaudiran segur, perquè és que tothom la coneix, la música de guateque, del guateque. Manel, escolta, veurem sobre l'escenari, suposo.
Bueno, sempre me costa molt, eh?
Si
sempre
et costa
això.
Molt, però jo t'acabo veient sempre.
La veritat és que no, a veure, s'ha d'explicar això.
Ja en tens triada una.
S'ha d'explicar. Bueno, això és sorpresa.
Ah,
en tot cas, és
sorpresa. Vale, pues...
Però s'ha d'explicar que fins al setè any, fins a la setena producció, jo no apareixia per a res. Això hem de dir a tothom que ens escolta. És un concert professional top de gamma. Hem de veure, i s'ha de viure la producció musical i les grans veus que hi ha allà. Però sí que és cert que l'any que vam fer el Mama Pop Latino, el director musical Josep Maria Bossa em va mirar quan havíem d'assignar, cada any assignem cada cançó al cantant que més se li adiu. I va arribar un moment doncs, que havien d'assignar una cançó molt coneguda que va versionar l'Orquestra Plateria, que és Ligia Elena, i em va mirar i em va dir, Manel, te'n recordes? No, però va, és que van ser molts anys a sobre l'escenari justament compartits amb el Josep Maria Bossa, quan jo era més jove, vaig dedicar, mentre estudiava, doncs, cantant amb orquestes pel territori, al voltant, ni menys que 10 anys, no? Llavors, hi havia alguna cançó com aquesta, Elige Helena, que la tenia, doncs, gravada a la pell, no? Vull dir, Manel, aquesta l'has de fer tu. Jo inicialment li vaig dir, no, què diran? Però després vaig pensar, amb tot el que vam passar de la pandèmia, i el que malament que ho vaig passar jo també a la pandèmia, doncs vaig pensar, què m'importa a mi el que digui la gent, no? Clar, anem a gaudir-ho. I per primera vegada, tot just fa 3 anys, jo crec, doncs vaig pujar a fer aquest tema només, amb la banda, i em va acompanyar una persona molt peculiar, que és el doctor Morales, el doctor que va estar encapçalant tota la Covid a l'Arno de Vilanova, que toca el saxo, i que quan jo estava a la UCI, quasi a punt d'anar-me'n cap a l'altre món, li vaig dir, si me salves, t'asseguro que algun dia trepitjarem junts l'escenari. I ho vam fer amb Elige Helena, i va ser moment de posar la pell d'escarpi, va ser espectacular. I, bueno, i després, doncs, en alguna coseta que una altra ens vam anar engrescant, eh? Però, bueno, deixem-ho com a sorpresa.
Bueno, bueno. O sigui, Manel, ara escoltant-te, és que tens unes experiències déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, però és que...
No t'ho dic perquè suposo que el dia de pujar a l'escenari t'acaba tornant tota la ment. Les sensacions, sí. Els moments durs... Escolta, a veure, si tirem això endavant, farem això, ara hi som.
Evidentment, la primera motivació que em ve sempre al cap i que moltes vegades encara avui en dia m'emociona és el record de la mare, no?
Sí, evidentment.
El record de la mama, mai millor dit, mama pop, perquè per mi no era la mare, per mi era la mama, no? I això és el primer que ve a la ment. Però, per altra banda, després, no només a mi, a moltíssima gent, ens va vindre la fantàstica pandèmia, no? La Covid. I jo, en la primera onada de la pandèmia, al març, vaig perdre el meu pare, amb 72 anys, i a la segona onada, a l'octubre, gairebé me'n vaig jo, no? Llavors, sí, doncs Mama Pop també és un moment, és una ocasió per gaudir de la vida, per gaudir-ho, i ho hem de dir això obertament. Hem d'intentar gaudir de la vida. Estem aquí, no sabem si per 2 dies, per 4 o per un mes, però el que sí que hem de fer és intentar passar-ho bé, no? Passar-ho teta, mai millor dit, eh?
Totalment. Mamapop.cat, allà ho tens tot, per comprar les entrades també. Escolta, això ho vam explicar, però Mamapop ja s'ha fet gran, ha sortit de Lleida, es va consolidant la data de Tarragona, també, eh?
Sí. És la tercera edició que hem disparat ja a Tarragona. De fet, el Mamapop Guateque, l'estrena va ser l'1 de novembre a Tarragona. Va ser un èxit brutal, va ser molt bonic. I, bueno, diguem-ne que la gent de Lleida, que ja està més acostumada i que ja de seguida, només que augmentem una mica el ritme, ja s'aixeca de la butaca... Doncs aquí és més fàcil, allà era una mica més complicat i tot així doncs va succeir, no? Hi ha cançons d'aquella època que sens dubte, doncs no, la gent no es podrà aguantar a la butaca, no? I després hi ha d'altres, més balada, més... Juguem una mica amb aquesta emoció d'anar pujant, anar baixant, el batec del cor perquè s'ho passi molt bé.
Al final és un espectacle, vull dir, ja saben com... Saps què passa? Que vosaltres ja teniu una experiència llarga i sabeu perfectament, jo ho dic sempre als meus fills, amb els grans grups que per ells són ja d'aquests, que són de gent gran, ja, jo què sé, els Stones, per exemple, no? AC/DC, o Bon Jovi, o Roxette, o qualsevol d'aquests, són gent que ja porten tants anys, que saben què t'han de fer al concert perquè el surti i diguis, a veure quan tornen. Doncs el Mama Pop és el mateix. O sigui, no tinc cap mena de dubte que la gent que aquest any estarà a les butaques de la Llotja a Lleida, al Teatre de la Llotja, quan acabi l'espectacle diguin, escolta, recordem-nos que l'any vinent hem de tornar.
Sí, aquest és el nostre objectiu sempre des del primer dia. Te'n recordaràs el 2014, també va ser un 14 de novembre, me'n recordo perfectament, quan vam disparar el primer Mama Pop i tot just vam omplir les 700 localitats amb molt esforç per part de tothom.
Però a l'Auditori
Enric Granados. Sí. A Enric Granados, tu me vas entrevistar, me'n recordo perfectament. I va ser un concert només i ningú coneixia el que era això, no? Han passat els anys i aquest boca a orella, doncs, sí. ha anat calant i 5 sessions a la Llotja de Lleida, doncs, és espectacular.
Clar. Doncs Manel Simón, director del Mama Pop, escolta, enhorabona. Això hi ha el Manel aquí assegut, però ja ens ha dit que hi ha 50-60 persones al darrere treballant, que no els podem anomenar tots, però que quedin doncs, anomenats dins de la gran família Mama Pop. I sobretot, recorda que al final, evidentment anem a passar-nos-ho bé, però té aquest rerefons solidari, el que es recapta se'n va cap a la investigació en la lluita contra el càncer de mama. Per tant, és un bon regal. És que ja en deuen de quedar poquíssimes, per no dir poques. Mamapop.cat, mireu allí. Manel, enhorabona.
Moltes gràcies, com sempre.
Gràcies, Manel. Soc el Ricard Álvarez, és la una. Ara et deixo amb el José Miguel Cruz. Fins demà a les 12:20.